L'audiovisual.
Tenim així com per començar Dave Grusin, el compositor de... tan agradable sempre, no mai famós del tot, però que ens ha deixat mostres del seu talent al llarg d'un llarg recorregut, que passa per títols com aquest Havana, la pel·lícula de Sidney Pollack de l'any 1990, acompanyant amb el tema d'amor i el passeig de nit a la història de Robert Redford i Lena Olin a la capital cubana. Dit això, bueno, la capital cubana no, la capital cubana és Santiago, però l'Havana és com Barcelona, per entendre'ns, la segona, que és la primera. Dit això, així comencem l'audiovisual, aquest programa d'una hora de bandes sonores, amb el Diego Monroy, que està fent aquesta temporada un recorregut en paral·lel de la vida, la trajectòria de quatre grans de la música del cinema americà: Franz Waxman, Bernard Herrmann, Jerry Goldsmith i James Horner. Dècades diferents de naixement, de començar a produir i tal, però en perseguint-se els uns als altres com mostra d'aquesta llum esplendorosa que la música de cinema al llarg del segle XX ens ha ofert als que ens agrada el cinema i al que ens agrada la música. Sempre comencem amb Franz Waxman, que és el més antic. I iniciant ja una part més robusta i rotunda del seu recorregut com a compositor, arribem a l'època, treballava a la Metro-Goldwyn-Mayer. La primera banda sonora és un film de Victor Fleming, dos anys abans d'allò que el vent s'endugué l'any 37, que aquí es va titular Capitanes Intrépidos, Captains Courageous, exemple de literatura juvenil de Rudyard Kipling, a l'estil dels Tom Sawyer, Huckleberry Finn, ara vindrà un Huckleberry Finn. La vida t'ensenya coses i tu, per molt jovenet que siguis, has d'estar obert a aprendre'ls. Què és el que li passa a Freddy Bartholomew, que després d'un naufragi va parar una barca de pesca on descobreix que hi ha un pescador portuguès interpretat per Spencer Tracy i un noi sense educació que interpreta Mickey Rooney, que li ensenyen les veritats de l'existència. És un títol mític de la història del cinema, també familiar, però realment molt ben realitzada. I Franz Waxman, en aquesta partitura, va fer ja un treball de motivació personal que té només una característica que és deliciosa i curiosíssima. I és que, anant a la recerca d'algun tema del mar que l'inspirés i que pogués citar en algun moment de la seva partitura, va descobrir una peça que ell va interpretar malament, perquè era El noi de la mare, que escrit diu El noi de la mare, i mal informat va entendre que allò volia dir El nen del mar, i no. Llavors fa molt estrany que soni El noi de la mare enmig de la música de Capitanes Intrépidos. La bona voluntat, però li agraïm moltíssim, i perquè la música és tan bona, l'escoltarem amb tot l'interès i el bon gust que ens demostra. Per tant, atents, comencem amb la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per David Fuhrman, amb una suite musical d'aquests Capitanes Intrépidos de Franz Waxman.
Thank you.
Franz Waxman ens acaba d'oferir amb una cita al noi de la mare ben curiosa la música del film Capitanes Intrepides del 1937. És un compositor decisiu en la progressió del llenguatge musical del cinema americà per arribar a una personalitat pròpia, consistent i que trobés encaix en la fórmula d'il·lustrar una pel·lícula. I es torna a sentir, repeteix i, a més, progressa encara amb un altre film del 1939 que es titula The Adventures of Huckleberry Finn, Les aventures de Huckleberry Finn. Per tant, passem de Rudyard Kipling a Mark Twain, passem del món de la pesca i del mariner portuguès al Mississippi, les llegendes mítiques d'aquest sud imaginari i també paleolític, podríem dir, on un nen entremaliat, sentimental, de bon cor, que interpreta el Mickey Rooney, que també sortia a Capitanes Intrépidos, viu al costat d'un esclau negre, Rex Ingram. Això és una gran novetat en la literatura de l'època, i considerant que tot això procedeix del sud, a bord d'una balsa per fugir del seu pare, que el maltracta, i arribar a descobrir el món i els seus propis horitzons. Una pregunta també importantíssima, potser la millor adaptació d'aquesta novel·la que s'ha fet, a la qual va aportar el nostre músic, Franz Waxman, un treball extraordinari, és a dir, una descripció de la bondat i de la maldat musical perfectament definides, un retorn a la natura evidentíssim, una música d'uns efectes elementals, per entendre'ns, descriptius literalment, però que són una màquina de crear emocions sonores contundents. Així que aprens, perquè sentireu una suite amb orquestracions de Leonid Raab i Paul Marquardt, amb música de Franz Waxman, del film de Richard Torpe del 1939, Huckleberry Finn. Thank you. Les aventures de Huckleberry Finn. El compositor Franz Waxman, un d'aquests noms inicials de la història de la música del cinema com va arribar al sonor. Ell va ser un dels creadors del classicisme d'aquesta música. I Bernard Herrmann, que és el segon de la llista d'aquesta sèrie que fem, va venir per innovar i desmuntar la parada i fer-ho a la seva manera. I va ser realment una revolució. És curiós perquè l'any 1941... el primer en què va treballar pel cinema va ser ja finalista a l'Oscar per les dues primeres bandes sonores que van competir entre elles. La primera era Ciutadà Kane, que sentíem la setmana passada, però va guanyar per la segona, que és la que sentirem avui, El hombre que vendió su alma. Era una pel·lícula de William Dieterle, potser, evidentment, no de la mateixa qualitat, era una bona pel·lícula, però no de la mateixa importància que Ciutadà Kane, musicalment potser la supera, i està ben donat el premi de l'Acadèmia. Era un film que es va titular en uns estats d'Estats Units, All That Money Can Buy, al sud, perquè l'altre títol, The Devil and Daniel Webster, era maligne. Si sortia la paraula diable, immediatament les pel·lícules fracassaven en un sud ultrareligiós on només pensar que anaves a veure una pel·lícula que es titulava amb el nom del diable ja era pecat mortal directament, no? Una tonteria. Però en realitat és una pel·lícula que explica una mena de variació del Faust amb un dimoni, diable, que tempta a un pobre pagès que no li van bé les coses perquè fructifiqui la terra i pugui guanyar-se la vida a canvi, evidentment, de la seva ànima. Els interpretaven Edward Arnold, el pagès, i el magnífic Walter Huston, el pare de John Huston, fent el paper del diable. Doncs bé, a banda de totes aquestes anècdotes, la veritat és que la música és una meravella. El joc entre els sinistres modismes irlandesos que introdueix Bernard Herrmann a la partitura, l'excitantíssima sèrie de ballables amb una instrumentació gloriosa que integra també a l'acció del film, la lliçó de sonoritats que dona, a partir de motius molt senzills però sobredimensionats, que realment no dones a l'abast d'escoltar exactament què és el que estem sentint i quins instruments estan sonant en cada moment, fan d'aquest treball realment un dels hits de l'època. Per tant, anem-hi. Una suite que inclou Mr. Scratch, Allegro Moderato, El trineu i Intercanvi de parelles, pel·lícula de William Dieterle del 1941, música de Bernard Herrmann, títol Aquí, El hombre que vendió su alma.
Audiovisual.
Catalunya Ràdio.
I després d'aquesta demostració imponent de Bernard Herrmann, la segona partitura per cinema de la seva vida, i hi ha un Òscar, el millor treball musical de l'any, doncs, clar, hi ha gent que comença a tutti, i hi ha gent que comença molt bé, però que va evolucionar al llarg dels anys, i, per exemple, ara ens trobarem un Jerry Goldsmith que està encara, com qui diu, a les beceroles, però que ja fa una música extraordinàriament adequada i, a més, funcional, i, a més, l'escoltes i sembla d'un autèntic expert. Però és que després vindran coses que respondran més a l'esperit de Herrmann que no pas el que sentireu a continuació, que és música de western, i, a més, amb tots els al·licients que aporta tot allò que Elmer Bernstein havia fet pel gènere els anys anteriors i que de moment era inevitable i, en certa manera, inimitable. Però Goldsmith va fer un bon treball a Rio Conchos ja l'any 1964, una pel·lícula dirigida per Gordon Douglas, una història de confederats i mexicans lluitant perquè els indis no s'apoderin d'un carregament d'armes que podrien exterminar els blancs. Bé, era el tractament d'aquest tipus d'històries que es feia en aquell període. És un precedent dels westerns violents i de decadència dels anys 60, amb Stuart Whitman, Tony Franchosa, Richard Boone, Jim Brown com a protagonistes, i ja amb coses que recorden i recordaran el Leone, a Peckinpah i els últims grans mestres d'aquella dècada. I, per tant, també amb detalls musicals que tenen un punt Morricone, però consti que no és còpia, perquè va passar tot molt simultàniament. És a dir, que Goldsmith potser havia escoltat ja alguna cosa, però de fet també va arribar a la mateixa conclusió de com s'havia de fer la música de western a partir d'aquell moment. És un western de gran pantalla, amb escenes d'acció intenses, entretingut, cavalleresc, absolutament, i Goldsmith introdueix tota una sabiència natural intuïtiva que ja tenia per la música, que t'obre els exteriors de Utah immediatament, només es escoltes el que ara vindrà, que és una suite amb orquestracions d'Arthur Morton i música del mateix Jerry Goldsmith que us dèiem, dirigida per ell mateix. Rio Conchos, del 1964. Estan tots estupendíssims en el programa d'avui i seguirem així i més amb una vent que anirem encara. Pujarem al 4 de 9 sense forra ni manilles ni res de res de res. Heu sentit el Rio Conchos de Jerry Goldsmith i ara anirem amb James Horner a tancar el programa d'avui com cada setmana. Molta sèrie B, ja sentíem algun exemple als començaments, però arriba un moment en què un títol el llença directament a l'estrellat musical i ja no baixarà mai més de la primera línia de combat. Serà amb Star Trek 2. La primera Star Trek la va fer precisament Jerry Goldsmith. Parlo de les versions cinematogràfiques. I ho va fer molt, molt bé. Arribarà un moment que també l'escoltarem, però per aquell joc una mica d'aquella manera de crucigrama que hem d'estar fent d'escacs amb la partida dels quatre, doncs el segon arriba abans i ho fa tan bé que s'acaba apoderant de la sèrie. És a dir, tota la resta de Star Trek a partir de llavors seguiran més les pautes marcades per James Horner que no pas per Jerry Goldsmith. El que sí, hem de reconèixer que, clar, el tema de la sèrie de televisió d'Alexander Courage sempre és omnipresent i cadascú el tracta i orquestra com millor li sembla. La veritat és que és un creador de multitud de temes. És impressionant, també hi ha James Horner aquí, com es despulla directament davant de l'espectador i ens omple l'oïda de meravelles, meravelles sonores, harmòniques, ecos de tota mena, referències Stravinskis i Prokofievs i el que vulgueu, això també està claríssim. Poder, però, musical propi. Que això és el que ens mana i per això l'hem portat a fer-vos companyia. Vinga, no ens entretinguem, que així sentirem més estona. Orquestracions de Jack Hayes, música de James Horner dirigida per ell mateix, el millor director de la sèrie, sens dubte, Nicholas Meyer, en el títol del 1982, que van interpretar, entre altres, tota la colla, més Ricardo Montalbán. I una suite que inclou el tema principal, naturalment, i tot el que ell va afegir a continuació. És Star Trek II, The Wrath of Khan, Star Trek II, La ira de Khan, i amigues i amics, fins a Sitges, i més enllà. Thank you.
Thank you. Space. The final frontier. These are the continuing voyages of the starship Enterprise. Her ongoing mission to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no man has gone.